La taula de l'Evangeli.
Què tal? Com anem? Bon dia. Gràcies per acompanyar-nos un diumenge més aquí, a la taula de l'Evangeli. Ens disposem, com sempre, a escoltar les lectures de la missa dominical i a comentar-les en tertúlia. Som avui el diumenge 11 de durant l'any. Presentem els nostres convidats, Ignasi Miranda, diaca de l'Arquebisbat de Barcelona i periodista responsable dels continguts religiosos de Ràdio Estel, d'aquesta casa. Bon dia, Ignasi.
Bon dia, bon diumenge, gràcies.
Agraïts de que també tinguis temps per la taula del Evangeli.
Encantadíssim de tenir-lo.
Àngels Arrabal, secretària de l'Associació Sant Josep de la Muntanya de Barcelona. També gràcies a tu, Àngels. Bon dia.
Gràcies a tu per la confiança. Sempre et dic el mateix, però és així. Bon dia.
Bon dia. De seguida ens hi posem.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura d'aquest diumenge 11 de durant l'any és del profeta Ezequiel i del capítol 17.
Això diu el Senyor. També jo prendré un esqueix del brot alterós que corona el cedre, arrencaré un ull tendre de la punta del seu brancatge i el plantaré visiblement en una muntanya ben alta, en una muntanya de la serralada d'Israel. Estendrà les seves branques, donarà fruit i es farà un cedre magnífic. Ocells de tota mena s'ajocaran a la seva ombra i viuran en el seu brancatge. Tots els arbres del bosc sabran que sóc jo, el Senyor. Jo abaixo els arbres alts i faig créixer els menuts, asseco els arbres verds i faig reverdir els secs. Sóc jo, el Senyor, qui ho he dit i qui ho faré.
Ezequiel és un profeta de l'exili. Va compartir amb el poble el desterrament de Babilònia al segle VI abans de Crist. Aquí, en aquesta lectura, denuncia la infidelitat del poble que ha estat causa de la situació dramàtica en què es troba i convida tothora a esperar la salvació de Déu. Tertulians, teniu la paraula.
És la presentació del Déu Totpoderós, a partir d'una imatge que és molt d'aquesta època, final de la primavera, estiu, els camps verds, els arbres ben nodrits de plantes i flors.
Així estem algunes. Coincidim plenament. La omnipotència de Déu que fa créixer els arbres, aixafa els altres, i que ens fa pensar, o a mi em fa pensar, que sense ell jo no puc fer res. És a dir, totes aquelles obres que jo intenti fer, totes aquelles feines, totes aquelles tasques que jo assumeixi, si no les confio al bon fer de Déu, no tindran èxit, perquè ell és capaç de pujar-se als xipressos més alts, abaixar-se a les herbes més rasses, i tot ho hem de fer a través seu, perquè només ell és el que beneeix les nostres feines. Mm-hmm. Aquesta és la idea.
Sí, i tant. I és per amor que el Senyor Totpoderós és capaç, no?, això de baixar els arbres alts, de fer créixer els menuts. I aquí també el profeta Ezequiel és el que diu aquella famosa frase, no?, de treure'ns el cor de pedra i posar-nos un cor de carn. És a dir, que el missatge moltes vegades del poder, del Déu que sembla llunyà, té la gran proximitat a nosaltres amb el cor.
Sí, i que a més, aquesta cosa que no sé ni com es diu, aquesta cosa que treu del xiprés més alt, ell l'arrenca i la planta al lloc més alt, de forma que la vegi tot Israel, no? Vull dir que les nostres obres, si ell no intervé, no seran fructíferes, perquè és la seva intervenció, la seva benedicció, la que les fa possibles.
La imatge de la muntanya alta és molt entenedora, i és molt recurrent a l'Antic Testament, la muntanya alta. I ara que arriba l'estiu, hi ha més lluminositat, molts aficionats surten a la muntanya. Sempre s'ha de tenir prudència, no vingui una tempesta, hem de vigilar, però El muntanyisme és molt sa, també, pel cos i per l'ànima.
Sí. Jo recordo una vegada a Lourdes, permeteu-me una anècdota, em vaig anar a confessar i li vaig dir això mateix que t'he dit fa un moment fora de micro. No, no, és que no tinc pecats perquè
no tinc temps de pecar.
I dic, bueno, dic, tot cas, li vaig dir al capellà, dic, l'única cosa és que de vegades ai, me n'adono que he començat una feina i no l'he encomanat a Déu. Madre mía la que lié.
Sí? Per què?
El capellà es va aixecar, em va acusar de pelagianisme perquè jo pensava, no pot ser, no pot ser que caiguin d'este xorreo. Però clar, no caurem amb el pelagianisme, cert? Perquè afortunadament no som una mica més bons. Però sí que se'ns oblida moltes vegades encomanar la nostra feina, demanar a Déu que ens ajudi, aquella cosa que crec que se li atribueix a Joan 23, fer les coses com si només depenguessin de mi i encomanant-les com si només depenguessin de Déu.
Perdona que escombri cap a casa, però és una frase atribuïda a Sant Ignasi de Loyola, aquesta, no?
Veu, sabia jo.
Segurament Joan 23 també la va fer seva.
Sabia jo.
Sant 23 devia dir Sant Ignasi de Loyola. Exacte.
L'inconvenient de que em posis de tertulia.
No passa res. A mi m'encanta aquesta idea perquè és la gran essència de la llibertat que tenim de creure i del Déu que ens respecta, no?
I de fer, però pensant que no, que aquella obra no sortirà si no comptem amb l'ajut de Déu.
Efectivament, que és d'aquí depèn tot, no? Encara que nosaltres ens pensem que podem viure sense Déu.
Sí, que aquest és un dels perills que crec que ja va sortir la setmana passada, de que l'ésser humà, la societat ara creu que pot... Ha descobert que pot viure sense Déu, no necessita...
Però és que ara hi ha els mòbils, hi ha mòbils de no sé quantes generacions...
I què li passa?
Clar, la 5G, no sé què...
Ah,
clar,
sí?
No? És que no estàs al dia, tu, què?
Tenim els déus del nostre...
Ah, la nova
és
tecnologia,
és que ara hi ha altres déus, sí, la gent no diu, home, tant per tant aquest m'ho passo bé. No
sé. Precisament la idolatria, sí, també molt present
ara,
a l'Antic Testament...
Aquí volia arribar.
El nuevo becerro de oro, no?
Aquí volia arribar,
la tecnologia. Sí, llavors, mal feta servir
exacte,
malament.
Són les noves idolatries que precisament són els perills que Déu ens marca a través dels textos salvífics de l'Antic Testament.
Exactament.
No adoreu els...
Acaba la frase, perdona, perquè t'he interromput. No.
M'heu trencat les oracions, ja no sé on t'estava.
No, deies que et van acusar de pelagianisme.
Ah, no, això, però que tot i pensant que aquell bon home estava una mica exaltat, I em va fer patir, perquè vaig pensar, bueno, jo penso que aquest senyor està fora de context, però imagina't una persona que després de 40 anys de no anar-se'n a confessar s'entrepussa amb aquest senyor. Això és un perill públic.
Sí, sí, sí.
Però bueno, això no me correspon de juzgar-lo a mi. Però sí que em va fer reflexionar per això, perquè jo diria que no soy pelagiana, però sí que moltes vegades començo a fer coses i després dic, ui, i l'ajut de Déu no l'he demanat encara, no?
I el dir que no tens temps per pecar, jo m'hi he trobat també, que he de dir jo, moltes vegades és pecat d'omissió, també, és a dir, no tinc temps per fer la trucada, tinc temps per fer una migdiada un cop per setmana, però no per fer una trucada, és a dir, que aquí també el pecat d'omissió hi és present. No, no ho dic per tu, evidentment,
no,
referint-me al que tu deies abans.
No, però sí que, almenys jo, vull dir, ja veus, no em fa res confessar-ho públicament, però... No sé si parlàvem de discerniment la setmana passada o l'anterior,
sí,
però una cosa que demano sempre a la pregària és doneu-me llum per saber si tot això que faig, perquè afortunadament puc fer moltes coses perquè soc una jubilada feliç, però tot això que faig és per generositat o per vanitat. Perquè, clar, fem tantes coses...
O simplement per sentir-te realitzada tu, mira.
Tantes coses. Però també us haig de dir que em vaig trobar amb un cistercenc que em va dir, ja li han escalfat el cap als jesuïtes. Vostè faci que ja Nostre Senyor s'encarregarà. Diu, perquè s'imagina el samarità pensant si la tenia, si
ai,
no la tenia...
Faig,
a veure, què faig? Vull dir que tots són opinions. Que Déu faci més que nosaltres.
Seguim.
La taula de l'Evangeli. Una llum per a viure la paraula de Déu.
Escoltem ara la segona lectura, que és de la segona carta de Sant Pau als Corintis i del capítol 5è.
Germans, ens sentim molt coratjosos. Sabem que mentre vivim en el cos, vivim com emigrats de lluny del Senyor, ja que no podem fer altra cosa sinó creure sense veure'l, però ens sentim tan coratjosos que preferim emigrar del cos per anar a viure amb el Senyor i no ambicionem res més que ser-li plaents, tant ara que som en el cos com quan en sortirem, perquè tots nosaltres hem de comparèixer davant el tribunal del Crist, on cadascú ha de rebre el que li correspongui segons el bé o el mal que haurà obrat vivint en el cos.
Pau ve a dir-nos que el seu ministeri se sosté en una profunda adhesió a Jesucrist i en un profund desig d'estar amb ell. Això porta a una fe ferma i a una gran esperança després, més enllà de la mort.
Important aquest missatge perquè, és a dir, se'ns diu en els textos del Nou Testament que estem salvats, però aquí Sant Pau ens recorda que el Tribunal de Crist marcarà què ens correspon segons el bé o el mal que haurem obrat vivint en el cos. És a dir, que el cos també és molt important. Però ell parla de la valentia, no? Del coratge per anar a viure amb el Senyor. Dèiem en un moment, abans de començar aquest programa, Àngels, que l'espiritualitat ignasiana és molt d'aquest món, però Sant Pau també ens diu que hem d'ambicionar, una paraula que es repeteix molt en les cartes de Sant Pau, ambicionar béns més importants que el del cos.
Sant Pau, no sé si tenia algun problema amb el seu cos, però sempre defuig del cos, té ganes de sortir del seu cos.
Potser la seva experiència de conversió, de vegades es diu que els conversos d'adults són persones molt, que volen ser molt tan ungides que et desconcerten, de vegades.
Això és com els antics fumadors, vull dir que són pitjors que els que anem fumant mai, no. Bromes a part. Aquest desig d'adhesió al Crist, clar, està una mica relacionat amb el meu comentari del text anterior, de que fem tantes coses que ens oblidem de vegades del Crist. I tot allò que fem, si no ho fem per ell i pensant en els germans, no passem de ser una farmàcia dispensadora de serveis, no? Vull dir, com a cristians hem d'aspirar a molt més. Hem d'aspirar que totes les nostres tasques, totes les nostres feines, totes les nostres dedicacions tinguin un afegit que és una finalitat, que és Jesús. Jesús i els germans. Si no, no passem de ser una ONG que treballen molt bé. No qüestiono les ONGs, però com a creients aspirem a alguna cosa més i aspirem a salvar o a contribuir a que els altres descobreixin la salvació que suposa el coneixement i l'adhesió a Crist.
És curiós que Sant Pau estableix com un dilema molt difícil. Per una banda, vivint en el cos, estem, diu, emigrats lluny del Senyor, però, d'altra banda, allò que fem amb el cos marcarà la nostra vida eterna. Per tant, clar, què passa amb el cos? Tan dolent és, tan bo és que, clar...
Bueno, jo crec que és una realitat. Ens agradi o no ens agradi, estem en un cos i el que hem de procurar és que aquest cos doni lloança a Déu en tot moment. I quan ens morim, pues mira, que Déu faci més que nosaltres. Tot allò que hem intentat fer bo aquí i el que no ha estat tan bo, que la misericòrdia del Senyor no ens ho tingui en compte.
No podem fer altra cosa sinó creure sense veure'l.
Som aquí.
L'essència de la fe, i hem de fer aquest pas que de vegades no és raonat sempre, no? És dir, jo crec. Sí. Crec perquè és absurd, deia Tertulià.
Bueno, sí. però què vaig llegir l'altre dia que em va agradar molt? Ai, tu segur que ho saps, que perquè és grec. Els catòlics parlem de creure i els ortodoxes parlen de... Pues, bueno, ara no em sortirà la paraula, però és confiança. Significa confiança.
De confiar.
De confiar. O sigui, la fe és aquesta... Suposo que volem dir el mateix, expressat diferent. Però és que mira, que la paraula me la vaig apuntar i ara no aconsegueixo recordar-la, però era
no
confiança.
Tampoc, em sap greu, eh?
Que em surt Paideia, però Paideia no era. No era Paideia. No, és una altra cosa. Fe és confiar, i si confies, tens el camí fet.
Mm-hmm. Doncs molt bé. Aquesta confiança és la que avui ens fa fer nostres aquestes paraules de Sant Pau. La segona carta de Sant Pau als cristians de Corint és molt maca, eh? La primera té textos molt utilitzats en els casaments, aquesta alegoria de l'amor, però la segona també l'hem de reivindicar, sí. Que es llegeix aquests diumenges, precisament.
Algun matís més per assenyalar aquí? N'hi hauria molts, però que creieu que pot il·luminar una mica més aquesta lectura, o ja passem a l'Evangeli?
Potser deixar clar que el que ens diu Sant Pau no és un divorci entre el cos i l'ànima, no. Uh-huh. És que el cos té uns perills, vivim en un món, i no em refereixo a perills de moral sexual, em refereixo a molts altres perills.
És que són molts. Precisament, de vegades s'ha posat l'accent amb el sisè manament, i tu parlaves dels pecats d'omissió fa una estona, que quan som petits de vegades no entenem què volen dir, però quan ets gran ja ho crec que s'entenen, no? Aquesta trucada que no fas per fer una migdiada, que també hauríem de pensar que de vegades la migdiada ens
també
fa falta.
Necessitem. Hem de cuidar el cos, també.
Hem de cuidar el cos, perquè si no podem estar disponibles pels altres. Però, sobretot, discernir sempre quan és comoditat que deixes de trucar algú, quan és comoditat que deixes d'escoltar algú, quan és comoditat que deixes de visitar algú. No?
I sobretot el que deies abans, Àngels, és molt important fer l'exercici de dir, ho faig per Déu? No. Si faig la migdiada, ho puc estar fent per Déu, per estar més descansat, per atendre millor l'endemà els qui ens venen a una botiga o a la feina, de la ràdio, a qualsevol lloc.
I més no sé com es diu, més despejados.
Exacte, més desperts, més espavilats.
Sí. Però sobretot, jo crec que hi ha, ja no sé en quin moment ni quin dia ho hem parlat, però hi ha un problema que té a veure amb el discerniment. És que no pensem, no reflexionem. I si només fem, aquest és el peligro que tenemos los pseudopelagianos.
El qui no hagi caigut mai en això, que tiri la primera pedra.
El perill que tenim és que, com que no ens aturem a reflexionar, clar, no som capaços de discernir. I si vas fent lo que te pide el cuerpo, que no és el sisè manament, pot ser la comoditat, el no voler estudiar, el no voler, bueno, ja llegiré la paraula de Déu demà, a deixar la pregària, si hem estat 2 anys veient la missa per televisió, doncs continuem veient la missa. No, perdoni, allò era una situació d'excepció. Ara hem d'anar, perquè anar a missa no és complir una obligació, anar a missa és trobar-te amb el germà que
creu
comunió, i compartir.
És comunió amb el germà d'Austràlia, que també hi va, o el germà dels Estats Units, que també hi va.
Vull dir que ser capaç de discernir tot això només ho dona si t'atures un moment a pensar.
Seguim.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
I ara ho fem tot escoltant l'Evangeli de Sant Marc i del capítol 4.
En aquell temps, Jesús deia a la gent: amb el regne de Déu passa com quan un home sembra el gra a la terra. De nit i de dia, mentre ell dorm o està llevat, la llavor germina i creix sense que ell sàpiga com. La terra, tota sola, produeix primer els brins, després les espigues i finalment el blat granat dintre les espigues. Llavors, quan el gra ja és a punt, se'n va a segar-lo perquè ja ha arribat el temps de la sega. Deia també: a què podem comparar el regne de Déu? Quina paràbola li escauria? És com un gra de mostassa, la més petita de les llavors, però un cop sembrada, es posa a créixer i acaba més gran que totes les hortalisses, amb unes branques tan grosses que els ocells es poden ajocar a la seva ombra. Jesús anunciava el regne de Déu amb moltes paràboles semblants perquè la gent l'entengués segons les seves disposicions. No els deia res sense paràboles, però en privat ho explicava tot als deixebles.
Jesús ensenya amb paràboles i fa conèixer el tarannà del Pare, a qui coneix íntimament. El Pare és el Déu generós, el Déu abundant. Jesucrist és la paraula del Pare sembrada en el món. Entre altres coses es pot dir això, però teniu la paraula vosaltres, tertulians, que en sabeu molt.
Ui, el primer paràgraf sempre em fa pensar amb la immediatesa amb la que nosaltres voldríem veure els resultats de les nostres activitats, dels nostres actes, de les nostres... Tant que faig, tant que faig, i que poc em llueix. Bueno, és que potser hem de pensar que nosaltres som sembradors i un altre recollidor. I no sabem quan serà aquest... I segur que vosaltres us heu trobat alguna vegada amb algú que us ha vingut a agrair o a recordar un fet de fa 40 anys, bueno, tu potser, Ignasi, no?
No però tant, però vaja,
algú, una cosa
sí
que vas fer...
Sí que recordo coses de fa 40 anys.
Un berenar que vas compartir amb un company a l'escola, que per tu no va tenir cap importància, perquè era el que creies que tocava, compartir un berenar amb algú que no en tenia, però per ell va ser el berenar, perquè ningú més havia compartit amb ell. Llavors, clar, quan nosaltres tenim aquesta necessitat, això també provocat per el nou becerro de oro de la tecnologia, que com que ara tot és immediat, doncs tot allò que fem volem tenir una resposta immediata, pues no, mire, a vostè li toca sembrar i a lo millor un altre recull. O vostè recull el que algú va sembrar una o dues generacions abans, no?
Sí, sí, això, molt important aquest primer paràgraf, sí.
Això pel que fa al primer paràgraf. I l'altre, doncs, nosaltres potser podem ser aquest gra de mostassa, no? Petitet, insignificant, que algú deixa caure a la vora del camí i acaba sent un arbre immens, però que tampoc el veurem créixer, eh?
La clau és quina pot ser la nostra aportació a la construcció del Regne de Déu. Dit en paraules més teològiques, però vaja, s'entén, eh? Que, ho deia Pere Casaldàliga, tots contribuïm al regne amb les nostres lluites, defensant els pobres víctimes dels terratinents al Brasil, com ell, però podríem posar altres exemples de persones que construeixen el regne, però hem de saber que, amb humilitat, la nostra aportació potser és petita, però molt important, efectivament, perquè una petita llavor pot donar gran fruit.
Un dia llegia una entrevista que li feien, no recordo aquí, però que deia que estem obligats a transformar el món. I el que sí que recordo, que l'entrevistador era el Víctor Amela, d'aquelles coses de la contra de
la contra de l'avantguàrdia, sí.
I diu, però bueno, jo com puc contribuir a millorar el món? I aquest senyor li va dir, cedeixi el pas amb un altre cotxe.
Clar.
Sí, sí.
Vull dir, evidentment sí, 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 no sí. Salvaràs el món, però a aquella persona li faràs més fàcil la vida, no? Que si no el deixes allà, doncs jo me toca passar i segueixo, no? Uh-huh. Vull dir que són aquests petits detalls, aquestes petites actuacions, aquestes petites resistències que podem fer a la cultura dominant, perquè també ho hem dit diverses vegades, aquest estudi, els catòlics ara som contraculturals. Llavors, totes aquestes petites actuacions o un comentari a tiempo o una, bueno, pues un no voler fer o deixar de fer quelcom que fa tothom, que ni es planteja per què ho fa, però que, clar, té una conseqüència tremenda. Llavors, aquestes petites resistències són la nostra obligació.
Sí, el text de l'Evangeli de Marc, al final... Diu, Jesús anunciava el regne de Déu amb moltes paràboles semblants. És a dir, que tots podríem exposar les nostres personals paràboles, però en aquest cas de la vida real, potser les paràboles de Jesús també estaven inspirades en fets reals, ell sap més que nosaltres, però en tot cas ho dic perquè moltes vegades ens sembla que hi ha coses, com deies, Àngels, que no tindran cap fruit, però jo ara recordo un cas d'un bon amic meu de l'escola, descregut, de formació cristiana, però allunyat. El pare havia deixat la mare per un altre. Un cas d'aquests que diu, sense voler jutjar, doncs el seu pare, 2 anys abans de morir-se, fa uns anys em va trucar i em va dir que havia tornat a Déu gràcies a llegir, en aquest cas, perdoneu l'autocita, un llibre meu de pregàries. Dic, home, segur que no serà només això, hi haurà altres. Diu, bueno, però jo l'he llegit. És a dir, que moltes vegades aquestes experiències directes no han d'alimentar la vanitat, però sí dir, ah, vaja, ostres, és que estic fent, clar. Estic sembrant.
Clar, clar,
potser
clar.
Un altre et diràs que no em diuen res, però bé, només per aquest senyor que em o va que, dir això.
O que potser quan ho vas escriure estaves pensant en un altre grup de destinataris i no pas en aquest, que igual va agafar el llibre perquè coneixia el nom de l'autor.
Exacte, mai també pot se ser, sap, no se sap mai.
Mai se sap quan actua Déu i com ho fa. Mm. Però ara que acabes, com diuen a la tele, li agradezco que hagués este comentari. Perquè de vegades, jo dic, Déu meu, no voldria estar a la pell dels capellans quan prediquen. Però clar, aquestes paràboles que el Senyor feia servir en el seu moment, per una societat urbanitzada, segons com no arriben. Perquè jo l'altre dia estava sentint parlant del redil, i dic, pues és que aquí no hi ha ningú que sàpiga el que és un redil.
Les
no?
imatges són rurals.
Les imatges, clar.
La vinya, la llavor, el pastor i les ovelles.
Haurien de fer un esforç de vegades per adaptar-les. Evidentment, no modificar la paraula de Déu, perquè no, ningú tenim dret a modificar-lo, però una mica d'adaptació, no? Perquè dius, clar, aquesta gent no saben ni el que és un redil, no saben ni el que és moltes d'aquestes experiències rurals, en un món on la gent creu que la llet surt dels paquets dels prestatges. Dels... Sí, no,
clar, màquina.
De la màquina. Llavors, crec, eh? A mi m'agradaria que els adaptessin una miqueta més perquè motius per adaptar i exemples per adaptar en tenen, eh?
I tant, la mateixa imatge del cep i les sarments la podem traslladar a molts altres àmbits on podem estar units a persones que ens estimen, no?
A través d'internet o de...
Exacte, això... o amb les trucades que dèiem.
Amb les trucades, sí.
Em sap greu, però no us puc tornar a convidar un altre diumenge.
Ens hem
no
tornat sé. A cada mitja?
Sí, sí.
Vaja,
sí.
Per dies.
Bé, hi ha més coses.
Sentim
a
dir.
La paraula
de
Déu
sí.
és... No,
ja
cap decepció.
Sé, ja.
Però que la paraula de Déu és tan rica...
No ens l'acabem mai.
Exacte. No. Em donaria per molt... Agraïdíssima per la vostra col·laboració, Àngels Arrabal.
A vosaltres per la confiança.
I també a tu, Ignasi Miranda.
Gràcies també per la confiança.
Per posar-me amb tertulians tan estupendíssims.
No, dic el mateix.
T'inspires quan...
M'inspiro.
Jordi Carretero, també gràcies a tu, que has estat al capdavant dels controls, a la Cristina Orduña, que ha fet la locució de les lectures, i a vostès, perquè són fidels al programa, diumenge rere diumenge. I si ho desitgen, els convidem a que siguin novament amb nosaltres en la sintonia de Ràdio Estel, diumenge vinent, que continuarem comentant les lectures de la missa del diumenge. Això, i sí, una altra cosa. Volem... Escriguin-nos i digui'ns què els sembla el programa i si hi ha alguna cosa a corregir o a valorar. Tot s'ha de dir. Una abraçada, els ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.